Hola, bona nit. Es pot ser cristià de moltes maneres. De fet, entre els cristians, sobretot històricament, sovint ens han separat les diferències, les maneres de veure, les maneres de celebrar, les maneres d'entendre. Fins i tot, ja en el principi, en el Nou Testament, uns diuen que si són de Pere, els altres són de Pau. Per què venen totes aquestes diferències?
Segurament perquè sempre, a totes les èpoques, hem tingut matisos que no és que ens separin, però sí que a vegades a uns ens agrada més fer les coses d'una manera, a d'altres d'una altra. Per això és molt important que, encara que sigui un cop l'any, dediquem sempre una setmana a pensar de manera especial en la unitat dels cristians, tot i que això és un pensament que hem de tenir per tot l'any. Jesús ens demana això, que tots siguem u.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Molt bona nit, benvinguts, amics, amigues, a una edició més del Missatge en una ampolla. Us diem sempre bona nit per aquells que ens escolteu en directe a través de Ràdio Estel i Ràdio Principat, la forma segurament encara molt habitual d'escoltar-nos, però també cada cop és més habitual que ens escolteu a través de la xarxa, a través d'internet i de ràdio a la carta de Ràdio Estel, el dia que vulgueu, a l'hora que vulgueu. Per això, ens escolteu amb el sistema que sigui, us diem sempre molt benvinguts a tots i a totes. I som aquí, doncs, com sempre, per oferir-vos tot una sèrie de continguts a través de la paraula i de la música que hem preparat per vosaltres amb molt d'amor, amb molta il·lusió. I avui us estem acompanyant el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler, amb l'ajuda dels companys de Ràdio Estel, tot i que sabeu que al Missatge en una ampolla som tot un equip. També la Sara Gallut ens ajuda habitualment i llegeix quasi gairebé sempre aquí en aquest programa, encara que avui no pot ser entre nosaltres. I també vosaltres ens ajudeu a fer el programa a través del correu electrònic, a través del Facebook, fent-nos peticions entre tots, per tant, fent possible aquest programa. Oi, David? Bona nit.
Bona nit, Miquel Albert. Bona nit a tots els oients del Missatge en una ampolla. Doncs, efectivament, i avui volem començar amb música i volem començar amb una de les vostres comunicacions. És mossèn Edu, que ja és un habitual del programa i al qual li agraïm molt la seva col·laboració, que ens proposava música, doncs atenent a la crida, a la demanda que us fèiem de compartir cançons. I ell ens proposa una cançó en forma de pregària d'acció de gràcies. És un grup que vam descobrir, també segurament a través d'ell, que són uns nois aquí a Barcelona, es diuen Papel Maché, i des del seu treball Pilgrim's Song, la cançó del Pelegrí, escoltem aquest Gràcies.
Sé que tu luz no se apagará. de cumpleaños y de Navidad. Por mis padres, mi familia, los que están y los que no. Por el tiempo que de ellos pude aprender y disfrutar. Por la playa, la montaña, la comida de la yaya. Las bufandas en invierno, un buen fuego al contar cuentos. Las cabañas en el árbol y los pasteles de queso. Por los libros que al leerlos te llevan a viajar lejos. En medio de la tempestad, no quiero olvidar que aún mis razones hay por las que gracias dar. Y en medio de la tempestad, no quiero olvidar que aún mis razones hay por las que gracias dar. Gracias por tu faro constante, por tu amor inagotable, por crearme, por guiarme por la vida, darme una vez más que puedo cantarte en medio de la tempestad. No quiero olvidar que aún mil razones hay por las que por las que gracias dar.
Posem ara un text, un comentari que recull un testimoni de fe, un testimoni vivencial. Els cristians anem caminant en el nostre camí que ens ha d'acostar a Déu. Jesús ens hi guia. Ell ens porta a Déu, ell ha vingut per conduir-nos a Déu. I en aquest camí, que en el qual hauríem d'anar avançant constantment, de vegades ens trobem amb sotracs. Sobretot, per exemple, quan es tracta d'una situació de malaltia que ens pot fer, potser no recular, però sí frenar en el nostre avançament, en el nostre camí. Però, sortosament, si estem amb Déu, descobrirem que aquestes ensopegades en el camí, més endavant, ens serveixen per avançar molt més del que no haguéssim fet si no les haguéssim patit.
Certament. Els qui ja som cristians tenim interioritzat l'hàbit de la pregària i alhora ens esforcem per anar-lo renovant i evitar així que la nostra pregària esdevingui una rutina. De vegades a la vida, com us dèiem, hi ha situacions que ens sobrepassen, sobretot quan hi ha un problema important de salut. Aleshores, volem intensificar la nostra pregària, fer un pas més en la nostra fe, que potser la trobem feble en aquestes circumstàncies més serioses. És molt possible que primer ens sentim desconcertats, no sabem ben bé què hem de fer. Més endavant, a més de confiar-nos als metges, cosa que haurem fet segurament des del primer moment, ens veiem en la necessitat de posar-nos a les mans de Déu i demanar-li que es faci la seva voluntat en nosaltres, amb el convenciment que ell ens estima i vol el millor per nosaltres. Però al mateix temps sentim la necessitat de demanar guarició, tal com ho feien molts contemporanis de Jesús i que trobem escrit a les pàgines de l'Evangeli. Creiem que això també és lícit, ja que Jesús mateix ens va dir: demaneu i us serà donat. Però com demanar aquesta guarició? Primerament, tal com ja hem dit, condicionant la nostra petició a la voluntat divina. Si vols, em pots curar. Llegim a l'Evangeli. Tal com deien les nostres àvies i avis, la vida i la mort només Déu la té. En segon lloc, posem la petició en les nostres pregàries personals, que, si són en cadena o comunitàries, millor encara. I en tercer lloc, sentim la necessitat de fer encara un pas més en la nostra fe. I és en aquest moment quan, potser, descobrim que existeixen les misses de sanació i decidim anar-hi. Podem donar testimoni vivencial d'aquesta experiència com a molt positiva i beneficiosa per la nostra fe, la nostra sanació i la nostra alliberació. A Catalunya, aquest tipus de celebracions de l'Eucaristia no estan massa generalitzades i sovint estan lligades a la renovació carismàtica catòlica. I la veritat és que creiem molt necessària aquesta pràctica en la renovació carismàtica catòlica i molt saludable en la nostra fe. Però no caldria generalitzar-les més? No caldria, com diu, per exemple, mossèn José Antonio Pagola, unificar més algunes celebracions eucarístiques a la nostra salut espiritual i corporal?
Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Cuando veo que pendes del madero y tu sangre lo tiñe por amor, siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo, Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz. Yo te ruego, cambies mi cobardía. Al decirte, lo aceptaré, Jesús. Fúndeme en tu dolor, dame fuerza y valor. Sé que sufro, pero tú eres mi calma. Quiero ser, oh Señor, una llama de amor que consuele el dolor de las almas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor,
Preciosa aquesta cançó del Felipe Gómez, que ens ajuda a tenir confiança en Déu en aquestes situacions difícils i que, a més, tenir la fe i la confiança que ell ens pot sanar. I també que ell ens pot ajudar a acceptar aquelles coses que potser no s'han curat del tot o que han quedat com a seqüeles, que això en les malalties sovint pot passar, oi? Per tant, és una cançó molt realista i molt de fe, molt típica de la fe cristiana en el tema de la sanació. Sáname, mi Señor, és en Felipe Gómez, des del seu treball, La Vida.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla. Descobrim el missatge.
A tots i totes ens va molt bé conèixer la Bíblia, anar descobrint aquests missatges, i avui ens n'anem al Nou Testament, a l'Evangeli de Marc, al capítol 2, versets del 18 al 22. Aquí descobrim un missatge que no sé a vosaltres què us semblarà, perquè també us convidem a que cadascú reflexioni per ell mateix en què li diu aquest missatge que descobrim. A nosaltres se'ns han acudit, bàsicament, dos pensaments. D'una banda, que les pràctiques religioses, com ara el dejuni, per exemple, no s'han de complir perquè toca o perquè sí. Sí que és veritat que el temps litúrgic ens recorda a diferents èpoques de l'any aquestes pràctiques, potser perquè no ens oblidem d'elles, però l'important és donar-los un significat, que tinguin un sentit per nosaltres, que les vivim, que tinguin sentiment. Les pràctiques religioses no han de ser una finalitat en elles mateixes, sinó un mitjà per autorealitzar-nos en la nostra fe i per arribar més a Jesús Déu. D'altra banda, l'altre pensament que se'ns acudeix amb el missatge que avui descobrirem és que hem de saber donar pas a la renovació respectant també allò que és més antic. Jesús ens parla de bots vells i bots nous, i el vi vell i el vi nou. La llei no ha de ser acomplerta perquè sí, ni només perquè sigui llei, sinó amb amor i també amb sentit. Jesús ho fa, respecta tot allò que és potser més antic i més vell, però sempre amb amor, en tot cas, i donant pas al vi nou i als bots nous, que són més flexibles, i així el vi nou, quan fermenta, no els rebenta, cosa que, en canvi, en els bots vells sí que els rebentaria. Per tant, l'Església s'ha d'anar renovant, segurament no tan a poc com fins ara, sinó que hem de donar pas al vi nou i als bots nous. La religió no ha de deixar de ser religió, el cristianisme no ha de deixar de ser cristianisme, el vi sempre és vi, però vi nou amb bots nous. Aquests bots nous un dia també seran vells i hauran de donar pas a més vi nou i a més bots nous. A veure què us sembla a vosaltres per això aquest missatge.
Un dia que els deixebles de Joan i els fariseus dejunaven, alguns van anar a trobar a Jesús i li preguntaren: «Per què els deixebles de Joan i els dels fariseus fan dejuni i els teus no dejunen?» Jesús els respongué: «Poden dejunar els convidats a noces mentre les posis amb ells? Mentre el tenen amb ells no poden pas dejunar. Però ja vindrà el temps que l'esposa els serà pres i aquell dia sí que dejunaran. Ningú no cusa un vestit vell un pedaç de roba sense tractar. La roba nova es tiraria la vella i es faria un esquinç més gros. I ningú no posa vi nou en bots vells. El vi rebentaria els bots i es farien malbé bots i vi. A vi nou, bots nous».
Donar-la als altres. I trauré la força d'on sigui per no deixar mai de riscar. Jo rebut la vida confiat per gastar-la amb els altres. I em llenço amb tu de la mà, lluny de la prudència covard. Al final del camí em preguntaran si has viscut i potser has estimat. I al final del camí em preguntaran si has viscut i potser has estimat. He rebut la vida feliç per obrir-me als altres. I la boira que trobo al camí no em fa por perquè tu hi ets dins. Jo he rebut la vida confiat per viure i fer viure. I el meu cor s'omplirà de tothom passant de llàgrimes amb rostre i no. I al final camí em preguntaran si has viscut i potser has estimat. I al final del camí em preguntaran si has viscut i potser has estimat.
I si al final del nostre camí ens pregunten si hem viscut, si hem estimat, nosaltres podrem obrir el nostre cor i vessarà de noms, com aquesta cançó que ens canten els amics de Cairoi. Vessant de noms és el títol del tema que trobem en el seu treball Caminant. Pels cristians, no em direu si no és important conèixer Jesús. Doncs, és clar, és el nostre pilar, la llum que il·lumina el nostre camí. Però ens parem a pensar nosaltres qui és Jesús per nosaltres? Què representa les nostres vides? Què en sabem d'ell? On hem d'acudir per trobar respostes a totes aquestes preguntes?
Fem, doncs, una soneta de reflexió al voltant d'aquesta qüestió. Qui és Jesús? i també per aquells que esteu fent recerca espiritual, que potser no sou cristians, però potser esteu en camí, qui sap. Aquesta pregunta, qui és Jesús, a l'Evangeli hi trobem diverses respostes, algunes en boca del mateix Jesús, d'altres per part dels seus seguidors en donar testimoni. Una d'aquestes respostes és que Jesús és veu i paraula per la nostra escolta. Però com podem escoltar Jesús si ja no és entre nosaltres? En primer lloc, per entendre això, cal matisar el fet que Jesús ja no és entre nosaltres. Ell mateix, quan ascendí al cel, ens va dir: «Jo sóc amb vosaltres cada dia fins a la fi del món». Per tant, avui i sempre, Jesús és amb nosaltres. El podem escoltar a través de les Sagrades Escriptures, principalment de l'Evangeli, que farem bé de conèixer i comentar en grup i també mitjançant la lectura personal. Igualment, podem sentir la presència de Jesús en la meditació cristiana. Quan preguem, quan contemplem i admirem la natura entesa com a creació, quan preguem i resem, Jesús també es fa present en la celebració de l'Eucaristia. I quan escoltem un testimoni de fe cristiana, estem escoltant la veu de Jesús en la persona que ens parla. Però el que és més important de tot, i cal que no ho oblidem mai, és el que ens va dir Jesús a l'Evangeli. Si dos o més de vosaltres us reuniu en el meu nom, enmig vostre, jo m'hi faig present. Enmig de tant soroll, ja escoltem prou bé la veu i la paraula de Jesús en els nostres dies?
Ràdio Estel. Música amb missatge.
Señor, firmemente, que de tu pródigamente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso engendraste el hombre nuevo para la liberación. Tu voz está resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, por su todo el pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, por su todo el pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Si sou coneixedors de la música de finals de la dècada dels 70, segur que recordeu aquesta cançó. Va sonar moltíssim en aquella època, la Missa Campesina, i estava interpretada per diferents cantants. La Elsa Baeza, que és qui hem escoltat, ens ha interpretat el credo d'aquesta Missa Campesina, un credo molt bonic. Judas Iscariot va trair Jesús amb un petó. Això ens fa pensar que, malauradament, a la vida hi ha persones que, disfressades sota una amabilitat, una amistat, una sinceritat, traeixen. És una llàstima que això passi. No ens pot pas fer desconfiar de tothom de manera generalitzada, només faltaria. A més, aquestes persones se solen descobrir força aviat. Més tard, més d'hora, s'acaben descobrint. Els cristians valorem l'autenticitat, la sinceritat de cor, i aquesta és l'actitud que hem de tenir nosaltres a les nostres vides. Seguidament escoltarem una historieta que avui volem compartir amb vosaltres, que ens ajudarà acabar de reflexionar sobre aquest tema que us estem plantejant i que, a més, reivindica aquests petons autèntics.
Tots sabem que les mentides ens acompanyen dia a dia. No diem que tots siguem uns mentiders, és clar que no, però sí que sovint ens les trobem i per alguns no és gens fàcil de conviure-hi. Observeu el que va passar en un centre de treball on s'atén el públic per fer-hi gestions burocràtiques. En aquest centre fa poques setmanes que hi treballa un noi nou. Està fent pràctiques i cobrant una gratificació, res que pugui semblar-se un sou. Amb tot, com que va en curs de personal i ell és prou espavilat, des del tercer dia ja li encarreguen les mateixes tasques que els seus companys, els que sí que cobren un salari digne a final de mes. Ell, el becari precari, no s'ha queixat pas. En el fons, alimenta l'esperança que, si ho fa molt, molt bé, segur que li trobaran un forat quan acabi el període de pràctiques. I si no, doncs ja trobarà una altra feina on aprofitar l'experiència adquirida. Fa pocs dies, però, va cometre un error. Era un error relativament important, perquè va arxivar incorrectament una sol·licitud. Es tractava d'un tema important, i tot just acabava de finalitzar el termini de presentació. El seu error comportaria que l'usuari que havia presentat aquell document no podria rebre el servei sol·licitat perquè la documentació no s'havia registrat correctament. Per sort, el mateix becari, amb l'ajuda d'un company, se'n va adonar i va haver d'infringir les normes per poder restituir la sol·licitud a la pila dels registrats. Ho va fer fora d'hores, cosa que no estava permesa, i sense la supervisió del CAP. Ell mateix li va comentar al company. No et sembla que ho hauria de dir el responsable? Oh, no cal que t'hi amoïnis. Ningú no ho ha de saber. Jo no diré res de res. Amb tot, el becari precari, tot i creure que havia actuat amb justícia i sabent que allò li podia costar el futur a l'empresa, va decidir comentar-ho amb el seu responsable el dia següent. Aquest li va respondre: «Gràcies per haver-m'ho explicat. Segurament jo mai no me n'hauria donat, i malgrat tot m'ho has dit. Però la propera vegada preferiria que m'ho expliquessis abans d'emprendre les accions pel teu compte. Podria ser que tu no tinguessis en compte totes les conseqüències o, fins i tot, que la feina del departament quedés compromesa». A mig matí, quan el becari encara no havia parlat amb el company que va dir que l'encobriria, aquest darrer va trobar el moment per dir-li al cap, enmig d'una conversa informal, quin havia estat l'error del becari precari. «Jo només t'ho dic perquè ho sàpigues, eh? De fet, no ha passat res, però en podia haver fet una de grossa». Ben aviat, el responsable el va tallar: «Gràcies pels teus comentaris desinteressats, però n'estic al corrent de tot plegat. Sobretot per l'honestedat del becari. Tant de bo aquí tothom fos així». I vosaltres, creieu que seríeu capaços d'actuar com ell? De vegades, quan la sinceritat ens pot perjudicar, tendim a amagar-la. Actuaríeu vosaltres com el becari precari?
Terra n'és amanta. Sant Cristo de Conques, Sabat de Cove, doneu-mos aigua, que tenim set. Doneu-mos aigua, que tenim set. Sant Cristo de Conques, Abat de Cove, aigua més aigua, la terra n'és amanta, la terra se mos seque. Sant Cristo de Conques, Abat de Cove, doneu-mos aigua, que tenim set. Aigua, la terra n'és amanta, la terra se mos seque, la rella no hi entre. Sant Cristo de Conques, Abat de Cove, doneu-mos aigua, que tenim set. Doneu-mos aigua, de Covet. Aigua més aigua, la terra n'és amanta, la terra se mos seque, la rella no hi entre, lo blat se mos mor. Sant Cristo de Conques, Abat de Covet, doneu-mos aigua, que tenim set. Doneu-mos aigua, que tenim set.
conques, abat de cobet.
Aigua més aigua, la terra n'és amanta, la terra se mosseque, la rella no hi entre, lo blat se mos mor, misericòrdia, Senyor.
Doncs convé, convé que plogui, i per això avui us hem posat aquesta pregària per fer ploure. Una pregària que van fer el grup El Pont d'Arcalís en aquest seu treball Aigua més aigua.
Missatge en una ampolla. Destapa.
Ara us portem una pregària. De pregàries, esclar, n'hi poden haver moltes, i cadascú fa les seves, però és interessant veure com, de vegades, doncs, la inspiració ens pot conduir per camins ben macos. I en aquest cas, us portem una pregària que, bé, que comença per demanar que a la vida també hi hagi música i bon humor. És a dir, que no només sigui tot patiment pels cristians. No, efectivament, els cristians també hem vingut en aquesta vida a passar-nos-ho bé. És clar que sí, però que el nostre passar-nos-ho bé no sigui a base de lligams amb els nostres desitjos terrenals. No tenen per què anar lligades aquestes coses. Ans al contrari, passar-nos-ho bé també pot anar lligat amb una fe creixent, amb una fe forta, que vagi acompanyada de música i de bon humor, entre moltes altres coses. Això és el que volem que escolteu i que trobeu també en aquesta pregària que ens ha fet arribar la Carme Colomer. Fruit de les trobades de vetlla, de pregària de Teser, que fan a Sant Martí d'Arenys de Munt. Si voleu, l'escoltem plegats.
Senyor, doneu-nos humoristes i guitarristes per fer riure i cantar la vida. Dibuixants i pintors, paletes i mecànics per fer cantar el món. Feu-nos senyals vivents de la vostra presència, presents en el món, presents en el temps, i feu que estiguem sempre a punt de servir. Deslliureu-nos, Senyor, de l'abandó de les nostres responsabilitats, del nostre refús a estimar, de la por al risc. Doneu-nos la gosadia de l'amor, la força de l'esperit. Obriu-nos els ulls, obriu-nos els cors. Guardeu-nos les orelles atentes i les mans disponibles, les cames fermes i els caps clars per respondre a la vostra crida. Amén.
Arrojar el polvo de mis miedos y en tus aguas poder reposar. Que se curen todas mis heridas. Calma tú las olas de este mar. Que se ahogue el fuego que me quema. Llévame contigo junto al mar. Llévame contigo junto al mar.
Deixem que Jesús ens dugui al mar, aquest mar on va trobar els seus deixebles, aquest mar on ell va pujar a la barca, aquest mar que pot rentar els nostres pecats, que pot apagar els focs dels desitjos terrenals que cremen en nosaltres. Escoltàvem aquesta preciosa cançó amb Juan Susarte i Confiados, doncs una cançó que ell titula Tu mar.
S'editen avui dia molts llibres sobre autoajuda. Es fan moltes conferències, es fan activitats i es convida a participar en activitats per conèixer-se un mateix, per ajudar-se. Moltes vegades totes aquestes activitats, llibres, conferències, estan totalment desconnectats de la religió. Hi ha gent que considera que tot aquest tema de l'autoajuda és ben diferent de l'espiritualitat religiosa, fins i tot de l'espiritualitat cristiana. Però veiem com aquests dos conceptes, autoajuda i espiritualitat cristiana, es poden compaginar, són totalment compatibles. Ens ajuda a saber-ho, a reflexionar-hi aquest text d'en Jesús Renau que hem trobat a pregària.cat.
Dues persones en una conversa. La primera diu: saps què? Des que medito em trobo millor. És com una gran desconnexió. Respiro amb tranquil·litat, em relaxo. Arriba un moment que ja no penso en res i entro en una mena de buidor increïble. Realment és una gran teràpia. Ho vaig escoltant una conferència sobre autoajuda i dona resultat. L'altra persona li diu: que bé. Tot el que ajuda a augmentar la serenitat, el benestar personal, no sols és una forma de descans i plenitud, sinó que pot afavorir la nostra relació i atenció als altres. Tots necessitem camins de pau i felicitat, i la meditació, feta amb bona constància, n'és un excel·lent mitjà. El primer li respon: De vegades, quan arribo al silenci absolut, o quasi absolut, i deixo de pensar i imaginar, experimento una sensació nova, com si la buidor no sigués tan buida, com si arribés a una nova realitat. El segon li contesta, sí, és cert, això passa. Quan tinguis aquesta sensació o experiència, no et preguntis res, ni intentis desxifrar-ne el sentit. Viu i prou. Tampoc en la meditació l'has de cercar, però segurament aquesta experiència és una certa connexió amb el teu jo, que és molt més que el pensament, la ment, els sentiments. El teu jo es fa una mica conscient. La buidor et connecta amb tu. El primer li diu, vull fer-te una darrera pregunta. Jo no sóc gaire religiós i m'agradaria ser creient. I em pregunto si aquesta buidor personal que es dona a la meditació, no sempre, pot tenir una relació amb el que en dieu Déu. El segon li respon, des del meu punt de vista, és possible que en la connexió amb el teu jo, Déu hi sigui. Crec que ell és en tot, especialment en les persones, però no en tindràs normalment una certesa absoluta. Ell, però, Jesús, ens va indicar un camí segur per ser trobat. El que feu aquells més pobres, a mi m'ho feu. Si la meditació et porta pel camí de la compassió i del servei als pobres i descartats, bon senyal que Déu es troba en el teu jo.
Amigues, amics, i fins aquí el programa d'avui. És tot el que teníem per compartir amb vosaltres. Però ara falteu també vosaltres. Podeu dir-hi la vostra, ja sabeu, a través del correu electrònic info@missatge.org, info@missatge.org, i també podeu buscar el missatge en una ampolla en el Facebook. Ens agrada molt que hi digueu la vostra.
Esperem les vostres col·laboracions, esperem les vostres propostes de música, com avui ha fet mossèn Edu, o els vostres textos, perquè no, les vostres pregàries, com ens ha fet arribar la Carme Colomer. Ens agrada que vosaltres, d'alguna manera, també feu el programa vostre. Doncs així ens acomiadem fins la setmana que ve. Esperem retrobar-vos a tots i totes i tornar a passar una estoneta de ràdio plegats, bona companyia, fent reflexió i escoltant bona música cristiana. Adéu-siau.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.